situació que estem vivint i també del petroli, el petroli que puja de preu després dels atacs de les últimes hores i malgrat la decisió també de l'Agència Internacional de l'Energia de posar al mercat una tercera part de les reserves de petroli. És una mena de matalàs, diguéssim, estratègic que tenen guardat els països i que ara mobilitzen amb l'esperança de calmar el panorama. Un matalàs, per cert, que ens deien experts com Santiago Niño Becerra, que la Xina el té de més de 90 dies. Per tant, també, en la situació que estem vivint, veurem com hi ha països que estan més preparats que d'altres per suportar la situació. Jofre.
Doncs això és exactament així. És a dir, aquí hi ha dos actors que estan a la rereguarda, un més que altre, que és Rússia i Xina. I quan parlava abans del desordre mundial i les implicacions que pot tenir, em referia també a això, i no em volia enrotllar. Però la Xina, sense fer res, aparentment, estèticament, està guanyant aquesta partida. Rússia també, però estaria més implicat perquè ja ha fet més evident el seu suport a Teheran, per bé que tampoc vol desairar a Donald Trump, no? Per tant, quan parlava jo de desordre mundial i que això aniria per llarg, em referia també a aquests 90 dies de la Xina, que ja sabeu que en economia 90 dies és moltíssim. Tenir 3 mesos de marge, tal com evolucionen les coses, és moltíssim.
Jordi.
Un parell de cosetes. Ricard, deies abans, quan Estats Units ha dit per què entrava en aquesta guerra, ens ha dit que seguint a Israel, després també ens ha parlat de la situació de les dones, i un dels arguments que també ha utilitzat Trump és plantejar que Iran està desenvolupant míssils que podrien arribar fins als Estats Units. De moment, ningú ens ha explicat que això sigui possible, però el que sí pot fer Iran, aquests míssils no els té, hem vist que no els ha utilitzat, el que sí pot fer Iran és atacar econòmicament. És a dir, quan va començar aquest conflicte, recordo una entrevista de la CNN a un alt càrrec del govern iraní, i li diu, bueno, vostès per què estan atacant els països del seu voltant? Diu, bueno, és que estem sota un atac. I a vegades hi ha com una certa ingenuïtat de dir, clar, si vosaltres ens esteu atacant, què imaginàveu? Que no atacaríem? Que faríem el que ha passat a Venezuela? Abans passàvem aquesta comparació.
Us posaríem la catifa vermella.
I doncs la nostra manera d'actuar en aquest escenari, perquè no tenim el potencial bèl·lic que tenim, és la part econòmica, i això crec que s'ha de tenir molt clar. Per altra banda, deia el Jofre, això té dos actors, Xina i la Rússia. Anem a Rússia. Donald Trump ja ha dit que s'ha plantejat, o s'està plantejant, o ha donat indicacions per tirar enrere algunes de les penalitzacions, algunes de les mesures de restricció de negoci amb Rússia, perquè li interessa ara l'energia que ve de Rússia. Llavors, de cop i volta, Rússia pot ser el pitjor dels enemics possibles o pot ser l'aliat que necessitem. Sí, sí. I tot acaba passant, i Donald Trump sempre ho acaba fent passar pel mateix joc, que són els seus interessos. Clar, en algun moment...
I el diner.
Ens hem de, clar, els seus interessos estan molt vinculats a la qüestió econòmica, no? Hauríem de poder tenir una arquitectura global i una política nacional i internacional que vagi una mica més enllà de quins són els meus interessos econòmics. Si no, jo crec que la gent és incapaç d'entendre com pot ser que Putin un dia és el meu amic i quedo amb ell a Alaska per fer-lo presentable dintre del món internacional, o l'altre dia és el nou Hitler.
Sí, agafant el fil de Rússia, precisament un dels grans afectats d'aquesta guerra que està passant a l'Iran pot ser Ucraïna. I m'explico, bàsicament perquè Estats Units està concentrant tots els esforços, tots els temes armamentístics en aquella zona i deixarà segurament de subministrar cert armament que subministrava, valgui la redundància, a Ucraïna. Per tant, veurem com s'acaba desenvolupant aquella guerra que encara existeix. Uh-huh. Repeteixo, encara existeix, perquè a vegades no ens en recordem. I és cert, les notícies són tan fugisseres que després de pocs mesos ja no volem parlar d'una guerra que s'està desenvolupant molt més a prop de casa. I d'altra banda, del que deies, no?, de Donald Trump, aquesta no estratègia, Israel sí que la té clara. Israel, generalment, en conflictes bèl·lics, aquella zona la té clara. Alguns experts parlen, experts de guerra, no?, que fa servir una estratègia que es diu tallar la gespa. És a dir, no tant busca derrocar el règim, sinó malmetre tant i tant l'enemic que en les properes dècades no sigui cap amenaça en l'Orient Mitjà. I que, per tant, digui, aquell, controlo també tota la zona de Gaza i Palestina, i, per tant, he tallat la gespa tan arran, o destruït tan arran, que aquesta gent ja no em molestarà, i perdoneu l'expressió, en 30 o 40 anys i podré dominar la zona.
Marta Pascal.
No, al final, que no ens passi que de cop von der Leyen i les institucions europees comencen a virar respecte al suport a Ucraïna, precisament perquè Trump ja ha fet de les seves amb Putin i hem acabat acceptant que doncs, bueno, Putin s'ha quedat una part d'Ucraïna i, en fi, mal menor, no? Ho dic perquè aquestes coses les hem vist. I una cosa superbreu que em venia a la memòria quan parlava el Pere Palacín. Jo que no sóc especialment favorable a les grans intervencions de l'Estat en el mercat, sí que us diria que tinc la sensació que amb el que ens ve el govern espanyol no està sent especialment ràpid a plantejar algun tipus d'acció, no?, per aturar aquesta, no sé si l'escalada de preus, però sí aquest punt d'algunes grans empreses que clarament s'estan anticipant, no?, a pujar preus, etc. I aquí, una vegada més, segurament, si hi hagués si hi hagués política d'estat, segurament el que caldria és que PP i PSOE ja s'haguessin posat d'acord amb mesures de xoc.
Són les 9:05. D'aquí a uns minuts amb nosaltres el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que acaba d'arribar a Catalunya Ràdio en un dia en què la Guàrdia Urbana ja ha fet acte de presència als accessos de Collserola, on, tot i la prohibició de la Generalitat, hi ha ciutadans que hi han accedit aquest matí. Anem cap allà. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Com deia Ricard, la Guàrdia Urbana ha vingut aquí, ho ha fet amb una patrulla, estan fent un recorregut en cotxe per la pista d'aquí de la carretera de les Aigües i a poc, doncs, va avisant tothom, ciclistes, gent que camina, que passeja el gos, que està corrent per aquí la carretera de les Aigües, els diuen que marxin, que no hi poden accedir, que està prohibit fins a nova ordre. No hi ha multes, això hem pogut parlar amb la Guàrdia Urbana i ens diuen que en cap cas multaran, però sí que aniran advertint a tothom que marxin. Aquí a l'entrada del pàrquing, on us deia que abans hi havia les dues cintes, ara hi han afegit doncs una cinta més, des de la Guàrdia Urbana, que diu que no hi poden accedir. Ens admetien també que hi ha el risc que la gent se la salti i que continuï entrant. De fet, ara mateix estic veient un home que acaba d'entrar a dins des de primera hora, però, com dèieu, hi havia gent, menys de l'habitual, això sí, que tot i les restriccions havia vingut igualment.
Quan he arribat no havia cap cartell indicador de la restricció i sí que m'ho ha comentat una caminant que venia, que ens veiem pràcticament cada dia i m'ha dit que estava restringit avui.
Hemos ido a andar un paseo un kilómetro solo y hemos vuelto. Siempre hacemos toda la carretera, hoy no lo hemos hecho. Y nada, y a ver... Es que no han puesto nada.
Pujava per la carretera de la Rebaixada fins aquí, fins a la carretera de les Aigües i no he vist cap senyal. La giraré cua i aniré cap a casa.
De seguida en parlem també amb el conseller de la presidència, en parlem a l'Àgora, per què la gent no fa cas quan hi ha, en fi, prohibicions tan directes per part de l'administració. Ara mateix també a Catalunya Ràdio, avui és un dia de celebració, en el concurs Maria Canals tenim un piano aquí fora, i ara mateix hi actua Maria Hein. Durant tot el dia anirem escoltant algunes de les veus que s'hi acostin. El piano és obert per tothom. Us podeu acostar a l'estudi de Catalunya Ràdio i interpretar-hi el que vulgueu. 2 minuts, conseller Dalmau, al matí de Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
Lo, 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 lo.
I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
A Capravo, aquest dissabte et regalem el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Amb la targeta Club Capravo i una compra mínima de 12 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo. Consulta les condicions a capravo.com.
Para. Mira qui et vol felicitar.
Avi, moltes felicitats.
La vida s'ha de veure i sentir. Per això, General Òptica, també cuidem la teva audició. I ara tens els audiòfons a meitat de preu. General Òptica.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
El nostre tomàquet de branca d'origen nacional està a 69 al quilo.
Un 29% menys?
Sí. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
És el Select Terrain. Està en moda funky sorra.
Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
És clar que sí, Iker.
N'hi ha que aparenten. N'hi ha que són. Nou Jeep Compass. Disponible en plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. I ara Jeep t'anticipa fins a 4.500 euros del Pla Auto Plus.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4 minuts, serà un quart de 10. Ens acompanya el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Bon dia, conseller. Com està?
Molt bon dia, com estem?
No sé si presentar-lo com el conseller Xispas, perquè fa de tot. Quan falla el president Salvador Illa, fa vostè de president. Quan falla la consellera d'Educació, fa vostè de conseller d'Educació. És el conseller que ho arregla tot?
No. El govern intenta arreglar les coses que passen al país i aquests dies doncs, em toca substituir també la consellera d'Educació, a qui li envio una forta abraçada, que espero que en breu es pugui reincorporar. En un moment que també ha sigut complex pel sector educatiu, però hem pogut arribar a alguns acords rellevants.
Com porta, per això, aquesta dualitat? És a dir, té prou hores al dia? Com s'ho combina? Com ho fa?
Bueno, a veure, som un govern que intentem treballar molt. Els que coneixeu el president Illa sabeu que ell gairebé arriba a les 7 del matí al despatx. Vull dir, costa seguir-li el ritme.
Vostè a quina hora es lleva, per exemple?
Jo, entre les 5 i mitja i les 6.
I es posa sí. A treballar?
Sí, que és un mal que intento deixar de fer, no començar a enviar missatges a la gent a les 6 del matí. Llegeixo la premsa comarcal a primera hora, que els he de dir que és un exercici, perquè això veus com està el país, no? A l'Hospital Joan 23 hi ha un lío amb el pàrquing. Bueno, li envies un missatge a la consellera de Salut, li dius, escolta, què hem de fer amb això?
Jo el feia alcalde... més de llegir La Vanguardia, veu?
Bueno, llegeixo tot, també llegeixo La Vanguardia, però m'agrada molt la premsa comarcal, perquè tens una idea de què està passant en el país i et permet trucar un alcalde o alcaldessa si veus que hi ha un lío. Bueno, a vegades te n'assabentes més ràpid de les coses per aquí.
La baixa del president, de fet, la del va agafar, va coincidir també en un moment molt tens, molt intens, que van ser tots els incidents amb Rodalies. Vostè, aquella època, com la va viure? Va patir més del que vam veure?
Bueno, sí, home, sí que vaig patir. No, enganyaria si no digués que no vaig patir. Van ser dies molt d'usos, perquè, bueno, recordo que van morir 3 persones en aquells 30 dies, entre els aiguats que van haver-hi, la ventada, l'accident de Gelida, però també van ser 30 dies en els que, bueno, doncs de sobreposar-nos a la situació que teníem i prendre decisions. Mira, sempre ho dic, l'únic error que podem fer és no prendre decisions, i crec que en una situació molt complicada pel país, tot i que en aquell moment segurament costava de veure-ho, varen prendre decisions que han començat a fer un punt d'inflexió en una situació, la de Rodalies, que és un desori, que era un desori que es venia arrastrant des de feia molt de temps tothom criticant, bla, 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 però aquí no s'arreglaven les coses i els trens anaven de mal en pitjor, i al final bueno, crec que hem posat en marxa, no, aquests 100 milions d'euros en actuacions d'emergència de manteniment, en temes que feien molt de temps que no estaven fent, els túnels del Garraf, escolti, no, jo crec que va ser un mitjà de comunicació que va fer volar un dron al voltant dels túnels del Garraf i tothom els va veure, escolta, aquests túnels no poden estar així, bueno, doncs comencem aquest dilluns a tallar-los per arreglar-los d'una vegada, no? Van ser, bueno, han sigut dies complicats, però al final lo important és prendre decisions i quan hi ha un temporal fixar un rumb fins a sortir-nos-en, i crec que això és el que ens toca com a govern, afrontar situacions difícils. No només estem per afrontar les coses quan van bé.
Ara continuen els reptes de país, com l'habitatge i altres temes que podem entrar-hi també, si vol, conseller, però hi ha una incertesa econòmica pel que està passant, d'una banda, a l'Iran, i després també, no sé com el seu departament també està encarant, o des del govern, aquest nou cas de pesta porcina que obliga a tancar també els accessos a Collserola i que també afectarà segurament a un dels sectors més importants també de casa nostra.
Bé, a veure, comencem per la qüestió de la pesta porcina. La veritat és que, no, en la darrera temporada doncs, hem vist com hem tingut casos, no, de malalties de salut animal que hem tingut de fer front, la dermatosi nodular. Per fi hem pogut aixecar les restriccions en l'àmbit de la dermatosi nodular, un cas de grip aviar, i ara la pesta porcina, en un sector que és fonamental per l'economia del país. El sector agroalimentari, que moltes vegades, diguem-ne, hi ha gent que el romantitza, pensa que és una cosa petita del país, és una cosa fonamental de l'economia del país, especialment a les comarques interiors, a les terres de Lleida, a comarques gironines, i per tant molt rellevant. I en aquest cas de pesta porcina que afecta, no, a l'entorn metropolità de Barcelona, doncs el govern està mobilitzant tots els recursos necessaris per contenir el brot. És molt difícil contenir, vull dir, tractant persones, no, diguem-ne, pots actuar des del punt de vista de la raó. Clar, aquí tenim un brot que afecta els animals en una sobrepoblació que hi ha no, de Senglars a l'entorn de Collserola i el seu parc natural, i només hi ha un camí, que és no, contenir, mobilitzar tots els recursos i eliminar una part de la fauna salvatge que provoca danys tan importants en el nostre país. Provoquen danys les plagues de conills, no, que hi ha a la Segarra, a Lleida, provoca danys al cabirol al Prepirineu, i provoca, doncs, el Senglar és un espai que, bueno, que ha estat descontrolat durant molts anys. No sé, deu haver-hi hagut una certa aproximació que feia por parlar d'aquest tema. Hi ha massa senglars a Catalunya.
S'han de matar senglars.
S'han de matar senglars, però desacomplexadament, perquè avui és un problema per la salut animal, i per tant el govern està mobilitzant tots els recursos, ja ho va fer, recordin que vam tenir fins i tot la UME en el primer moment, ara estem tornant a mobilitzar una part d'aquests recursos, dels agents rurals, que estan fent una feina magnífica, dels caçadors i de les caçadores del país, que fan una feina magnífica i que s'han de posar en valor, perquè, evidentment, s'ha de controlar el problema de la fauna salvatge, perquè suposa un problema pels agricultors i les agricultores d'aquest país, que després tots defensem per la cadena alimentària d'aquest país. I, per tant, ara, també vull dir una cosa. És un sector molt professionalitzat, el sector porcí, on hi ha grans empreses del país que anem de sentir orgull, perquè són grans empreses exportadores de casa nostra, que han fet els deures, que hi ha tot un protocol de bioseguretat que s'ha fet bé. De moment, diguem-ne, tenim un brot que no ha entrat a les granges, és molt rellevant. El govern ha estat treballant amb els mercats exteriors per obrir el mercat. Recordin que vàrem tenir un moment en el que tot Catalunya estava tancada a l'exportació, i hem pogut anar obrint diferents mercats, amb la Xina, etc, per reduir el seu impacte. Però ara sí, és veritat, cal matar senglars, no? Cal eliminar l'accés de fauna salvatge.
Què els diu el govern a aquestes persones que se salten aquestes restriccions? Ara hem anat cap a Collserola i hem vist com algunes d'aquestes persones anaven en bicicleta, sortien a córrer, contrària a les recomanacions que fa des del govern.
Bueno, que necessitem la seva ajuda. Jo puc entendre que els primers dies, és el primer dia, no? Els primers dies de l'afectació a la ciutat de Barcelona, pot haver-hi confusió, la informació no ha arribat encara a tothom. És molt important la tasca que feu als mitjans de comunicació per explicar i enviar aquesta informació a la ciutadania, però els hem de demanar la seva col·laboració i els hem de demanar que ens ajudin. Totes les persones que tinguin un negoci a Collserola podran accedir al seu negoci. Totes les persones que tenen un equipament a Collserola podran accedir, però la resta, doncs, potser hem d'anar a passejar el gos a un altre cantó, i potser, en comptes d'anar a córrer per la carretera de les Aigües, si està tancada, s'ha d'anar a córrer a un altre cantó. I cal la seva col·laboració. El que estem demanant és sentit comú. Ens hi juguem molt com a país, el govern i el sector estem fent tot el que està a la nostra mà, però necessitem també la col·laboració ciutadana. Els exemples que hem tingut de pesta porcina a altres països de la Unió Europea, que no són pocs, són molts, que tenen pesta porcina africana, han tingut durades d'aquesta situació, que han durat a vegades un any, una mica més d'un any, i hi ha molt pocs que ho han aconseguit fer bé. I nosaltres estem seguint la mateixa estratègia dels que ho han fet bé. A Bèlgica s'ha pogut fer bé. Nosaltres estem seguint la mateixa estratègia, no? I aquí estem treballant, i per tant necessitem la col·laboració de la ciutadania.
Li deia que l'economia preocupa per la pesta porcina, pel sector porcí, però també pel que està passant a l'Iran. El president Salvador Illa ja ha anunciat que divendres reunirà tots els grups parlamentaris demà per debatre futures ajudes davant de la guerra de l'Iran. No sé si tenen prevista anar-hi amb alguna proposta sota el braç.
Bé, a veure, és obvi que la situació de la guerra d'Iran genera una afectació important. Primer, en termes de seguretat internacional, han quedat tallades les connexions dels nostres principals hubs de connexió amb Catalunya, amb l'Àsia, no? els que estan basats en l'aeroport de Dubai, de Qatar, de Abu Dhabi. Per tant, tenim problemes en les nostres línies aèries que ens connecten amb llocs del món que són necessaris per l'economia catalana. Ho veiem en el preu de l'energia. I el preu de l'energia no és una gràfica que es veu, no, a la borsa, es veu cada dia quan un agricultor del nostre país ha de posar benzina, no, o gasoil en el seu tractor, i veu que paga 15 euros més del que li costava el dia abans. I per tant, el govern ja ho ha dit, mobilitzarà tots els recursos, com vàrem fer amb els aranzels. En la primera onada dels aranzels de Trump ja vàrem posar damunt de la taula un pla de resposta per donar ajudes als agricultors, a les empreses, i ara ho farem. També ens porta una reflexió que ho hem dit. En els moments en els que hi ha tanta inestabilitat en el món, primer, és molt important quins lideratges hi ha al capdavant, diguem-ne, gent que doni serenitat i tranquil·litat per reconduir les coses, però també és un moment en el que el país hem d'intentar que no es quedi bloquejat i li hem de donar certeses, no? Saben que ara estem en el debat de pressupostos i ja hi entrarem, però en els moments en els que estem amb tanta inestabilitat al món, el preu de l'energia disparat, és un moment en el que al país li calen certeses, calen acords, i calen que ens dediquem a protegir les nostres empreses, a fer un escut social per les famílies catalanes, per reduir el cost que significa per un agricultor, i en aquest aquests moments doncs, també requereixen de grans consensos de país i acords entre diferents formacions polítiques.
Hi ha algun sector, per això en especial, que us hagi comunicat que està començant a patir les conseqüències d'aquest conflicte?
Bueno, ho veiem. Avui estem parlant molt del sector primari, del sector de l'agricultura en el nostre país, perquè és depenent dels costos de l'energia, dels preus dels fertilitzants, que han pujat d'una forma important. Ho estem veient, no?, també en el cas de la indústria química, que és tan important, per exemple, a Tarragona, i per tant, bueno, sí, el sector industrial, nosaltres, Catalunya, som un país d'una tradició industrial molt important, ja sigui en el sector agroalimentari, ja sigui en el sector químic, en el sector farmacèutic, l'energia és fonamental, i per tant, el nostre objectiu és protegir les famílies i les empreses, i en aquest moment de tanta incertesa en el món, donar certeses a Catalunya. Jo sempre ho dic, quan el món ja està prou complicat, nosaltres hauríem d'intentar no col·locar-hi la nostra salsa. El que hem d'intentar és resoldre problemes, no crear-ne de nous.
Diu això ho diu per actors polítics que hi ha al Parlament, com Sílvia Oriols.
Bueno, la qüestió de Sílvia Oriols, jo ho dic, jo crec que hi ha una fal·làcia que hi ha que desenmascarar, que és que els aliats d'Aliança Catalana i de Vox, gent que es posa tant en la boca, que defensen el sector dels agricultors a casa nostra, que defensen la indústria, però si escolti, si els seus aliats en el món són els que estan provocant la pitjor catàstrofe per la indústria del nostre país i pels agricultors del nostre país. Els aranzels que ha fixat Donald Trump, a qui afecten? Si no és a la nostra indústria i al vi de Catalunya, a l'oli de Catalunya, als productes alimentaris, a la carn de Catalunya. A qui afecta la inestabilitat que s'ha creat pel desastre de la guerra a l'Iran? Si em diu, escolti, mira, la guerra de l'Iran canviarà alguna cosa. Jo tinc la sensació que els ayatolars seguiran. Jo l'Iran el conec bé, el vaig creuar fa bastant de temps, diguem-ne, gairebé fent autostop, des d'una punta a l'altra, i el conec bé. Que canviarà en el règim? No. Quedarà tot igual? I haurem generat un desordre mundial enorme i en pagarem, a més, les conseqüències als ciutadans d'Europa i concretament també de Catalunya. Aleshores, sí, crec que hi ha una cosa que hem de parlar. No és neutre. Els aliats de Vox i d'Aliança Catalana en el món, que són aquesta defensa que fan de Netanyahu, aquesta defensa que fan de les polítiques de Trump, etc., són els que estan perjudicant la indústria catalana, els treballadors de la indústria catalana i els pagesos del nostre país. I hem d'acabar amb la brometa aquesta de que sembla com si això no passés res. No. Són els que generen un desordre enorme en el món que afecta l'economia catalana i els catalans ho plateixen a la seva butxaca.
I com s'acaba amb això, conseller? Ho dic perquè, per exemple, una de les coses que ens deia Sílvia Oriols aquest dimarts en aquest programa és que l'èxit d'aliances que ha aconseguit que hi hagi molta influència seva al Parlament. Ens deia això.
Ara mateix sí, perquè tenim realment poc poder d'incidència, més enllà de condicionar el discurs de la resta de formacions polítiques cap a on volem nosaltres.
I el condicionen.
Totalment, sí.
Ho diu somrient.
Evidentment, és un gran èxit, no? Malgrat la nostra migradesa de recursos, malgrat el cordó sanitari, els mitjans de comunicació i per part doncs, de la resta de formacions...
Aquí no n'hi ha, perquè l'elementaris és el segon cop que l'entrevistem.
Això no és quelcom que digui la Sílvia Oriols, és...
Què li sembla?
Vol que li digui com crec que se soluciona? Fent que el país funcioni. Si nosaltres fem que Catalunya funcioni, no hi haurà espai pels populismes i els extremismes.
Però això depèn de vostès, vostès governen.
Nosaltres què estem fent? Miri, la qüestió de la seguretat preocupa a la ciutadania de Catalunya? Preocupa a la ciutadania de Catalunya. A mi em preocupa. Aquest govern, en comptes de només parlar de seguretat, és el govern que ha capgirat la corba de delictes a Catalunya. I els delictes a Catalunya estan baixant. Han baixat un 4% a Catalunya, els furts han baixat un 6%, els robatoris amb força han baixat un 10%.
Com Rodalies, Rodalies, conseller.
Rodalies. Estem fent les inversions necessàries per arreglar un desori que feia anys que anava de cap en pitjor.
Habitatge, conseller.
Habitatge. Estem posant en marxa un pla de 50.000 habitatges a tot Catalunya per posar solucions en matèria d'habitatge. I li puc dir més coses en matèria de la cohesió en els nostres barris. El pla de barris. Que estem posant 1.000 milions per transformar els nuclis urbans d'Amposta, de Tortosa, de Manresa, de Girona, de Lleida, de Barcelona, de Mataró. Això són polítiques. I a l'extrema dreta...
Els professors.
Els professors, miri, hem arribat a un acord. Avui, a més, em fa passar examen, vostè.
No,
perquè parlem d'educació, també s'ha de passar examen.
Vostè em diu, és un govern que fa coses. I li estava posant sobre la taula exemples de sectors que li dirien, molt bé, vostè fa moltes coses, però jo no puc arribar a final de mes ni em puc garantir un habitatge.
Bueno, que...
Jo no puc comprar uns aliments als pagesos perquè valen molts diners i haig d'anar a un supermercat que em costa molt menys perquè, si no arribo.
Jo li dic, El país té reptes, és evident, no? Nosaltres no podem pintar un país de color de roses, tampoc podem pintar un país en blanc i negre, perquè no ho és. Avui Catalunya és un país magnífic, que té potencialitats, que avança, que creix econòmicament, que estem en la xifra d'atur més baixa de la nostra història. Vull dir, també ens hem de rebel·lar contra els escèptics, contra la gent que ho pinta tot en blanc i negre. El país té moltíssimes coses en les que hi va bé. Ara el país té reptes. Jo l'altre dia, aquest dilluns, vaig començar el meu dia a Girona. Sap quant de temps fa que l'Hospital Trueta està encallat a Girona? Fa 20 anys que l'Hospital Trueta està encallat. I hem arribat a un acord amb l'Ajuntament de Salt, d'Esquerra Republicana, hem arribat a un acord amb l'Ajuntament de Girona, amb una coalició de molts partits, la CUP, Junts, Esquerra, hem arribat a un acord dintre del govern amb la consellera Pané, que la consellera Pané, per desbloquejar l'Hospital Trueta de Girona. Feia 20 anys que l'Hospital Trueta estava encallat. Bueno, doncs estem desenvolupant polítiques que donguin resposta als problemes que té el país. Els problemes del país no han començat ni fa un dia ni fa una setmana. El país té reptes, com és normal, i hi ha coses que arrastrem des de fa molt de temps. Abans li he dit, en moments de crisi és bastant important saber qui es té al capdavant. Gent que doni confiança, certesa, que tinguem capacitat d'arribar a acords. I jo defenso un país que arribi a acords per solucionar els problemes que tenim. Ho solucionarem tot d'un dia a l'altre? No, perquè la vida és complexa i un país és encara més complexa. Ara, nosaltres hem de parlar per la via dels fets. Hi havia un problema de seguretat a Catalunya? Hi havia un problema de seguretat a Catalunya, al que li estem donant la volta. Com ho hem fet? Doncs perquè hem arribat a un acord per ampliar fins a 25.000 agents de Mossos d'Esquadra, que estan entrant a base a 1.500 Mossos d'Esquadra cada any. Hem arribat a un acord perquè hi ha un problema amb la multireincidència per posar 91 jutjats nous aquest any a tot Catalunya per jutjar més ràpid. I li dic si aquestes polítiques tenen efecte, perquè els delictes s'estan reduint a tot Catalunya.
Per combatre, per tant, l'antipolítica... política.
Fer que el país funcioni. Aquesta és la responsabilitat dels governs, aquesta és la responsabilitat dels polítics, fer que el país funcioni. Si nosaltres condemnem el país al bloqueig, a la desentesa, al desacord, evidentment que hi ha gent que diu, escolti, aquesta gent què fa? Jo pago el sou. Aquests polítics no es posen d'acord, no es posen d'acord per parlar dels meus temes, per tirar endavant. I hi ha moltes coses amb les que penso diferent d'altres formacions polítiques. Per això la gent vota partits diferents, si no hi hauria el Partido Único, no? Pues, escolti, hi ha gent que està a favor del que diu el PSC, gent que diu a favor del que fa Esquerra Republicana, dels Comuns, de Junts. I hem sigut capaços d'arribar a acords. Hi ha un problema amb el món rural al nostre país. Escolti, hem arribat a un acord entre Junts, Esquerra Republicana, els Comuns per tirar endavant l'Estatut dels Municipis Rurals. Hem tirat endavant polítiques. Escolti, Esquerra Republicana, no? Aquests dies que parlem tant d'acords en relació a Esquerra Republicana, hem fet coses molt importants amb Esquerra Republicana. Hem pactat un sistema de finançament, tant de temps, tants anys dient a Catalunya, és que tenim un problema d'infrafinançament, no arriben diners. Bueno, doncs anem a resoldre'l, no? Perquè denunciant-lo i no arreglant-ho no farem res. Bueno, hem arribat a un acord per un nou sistema de finançament que posa 4.700 milions. Hi ha gent que diu, bueno, és que podrien ser més. Bueno, podrien ser menys. N'hem posat 4.700 milions. Que hi ha algú que abans ha arreglat aquest tema? No, doncs ha sigut fruit d'un acord entre Esquerra Republicana i el PSC amb el govern d'Espanya. Hem començat, hi ha un problema a Rodalies. Bueno, anem a arreglar-lo, no? Tant de temps denunciant-lo, a veure si algú s'hi posa a arreglar-lo. I hem començat a arribar a un acord amb Esquerra Republicana i amb el govern d'Espanya també per iniciar el traspàs de Rodalies, perquè creiem que des de la proximitat s'ha de gestionar millor. El mateix amb els jutjats, el mateix amb tantes altres coses. Reivindico un país dels acords.
Està fent un pressinger cap als pressupostos de manual, indirecte?
No, bueno, és que penso que el país necessita pressupostos, però és que no crec que ho pensi jo, crec que ho pensa tothom.
És optimista en com van les negociacions ara mateix amb Esquerra Republicana?
Mira, jo en general sempre sóc optimista, perquè penso que el món és pels optimistes, i sempre ha d'haver-hi espai per l'acord. Crec que a Catalunya hi ha un mal que tenim, els culers hi ha la cosa aquesta del tribunero, doncs a Catalunya hi ha aquesta cosa dels escèptics. Ens hem de vacunar contra l'escepticisme. Ah, tot anirà malament, bueno, ara diuen això, però no passarà. No, escolti, el país... passen coses i ens n'hem d'en sortir. I crec que amb Esquerra Republicana, que reivindico moltíssima de la feina que hem fet, encara tenim molt de camí per fer. És que just acabem de començar. Estem desplegant hem de començar i hem d'arribar a un acord per tancar amb Junts el sistema de finançament. Estem desplegant la nova empresa de Rodalies per començar a gestionar les Rodalies des de Catalunya. Hem tirat endavant l'Estatut dels Municipis Rurals. Acabem de pactar el Consorci d'Inversions per donar la volta a la desinversió crònica de l'Estat a Catalunya.
M'està dient que si no hi ha pressupostos tot això s'encalla.
Bueno, és una evidència, però no és que no s'encalli. És que no s'encalli això, és que s'encallen moltíssimes coses si no hi ha pressupostos. En el projecte de pressupostos hi ha la creació de 1.000 noves places de residències a Catalunya. A Sabadell, d'on és vostè, i a Mataró, per posar-li un exemple. Hi ha els projectes de pla de barris, ho he dit. Amposta, Tortosa, Manresa, Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, Reus. Si no hi ha pressupostos, aquests projectes cauen. Cauen les inversions que tenim en els nous CAPs que hem de fer, el nou CAP del Besòs, el nou CAP de Sitges, per posar-li una idea. A Mollerussa hem de construir una nova comissaria. Bueno, clar que calen pressupostos. I amb Esquerra Republicana, amb qui reivindico moltíssima de la feina que hem fet durant tot aquest temps, crec que encara tenim camí per avançar i que ens hem de posar d'acord. És bo per Catalunya tenir 9.000 milions més, sí o no? Doncs jo crec que sí. I en el moment amb el que estem, amb els preus de l'energia disparat, per tant, el que fem a Esquerra Republicana és estendre-li la mà, pensar que tenim un camí per posar-nos d'acord, li preocupen qüestions que tenen a veure amb la crisi de l'energia, amb els pagesos... Bueno, doncs pactem un escut social, pactem coses que siguin bones pel país.
Però en quin punt està la negociació? Perquè la setmana que ve és, on hi ha, és quan hi ha el debat de la totalitat al Parlament i Esquerra Republicana, el seu president, ha dit que si no hi ha alguna garantia que hi haurà la recaptació de l'IRPF al 100% a Catalunya, no hi haurà pressupostos. Per tant, com que aquest compromís, ja sabem, perquè ho han dit vostès, que és impossible tècnicament, per qüestió de tempos, que això pugui passar...
Fa pensar
que no hi haurà pressupostos, a no ser que vostè em digui no, les negociacions que s'estan portant van en altres termes i estem avançant i vostè és optimista, em deia. Per què és optimista? Expliqui'm la situació en què esteu.
Soc optimista perquè crec que ens podem presentar davant d'Esquerra Republicana i davant de la ciutadania amb un balanç molt important de compromisos complerts. Hem complert amb el finançament, hem complert amb Rodalies. Ens podem presentar, per tant, amb la credibilitat de dir que quan diem que les coses passaran acabaran passant, perquè han passat, vam dir que hi hauria finançament, hi ha hagut finançament, i per tant, amb la qüestió de la gestió dels tributs, no?, i del desplegament de la hisenda catalana, ho va dir el president de la Generalitat, hi ha un compromís públic del president de la Generalitat perquè això sigui així, les coses requereixen temps, requereixen treball, no passen del dia a la nit. Jo he negociat amb la consellera de Romero a l'acord de finançament, i hem estat un any i mig per treure'l. És molt difícil treure a l'acord de finançament, feia 13 anys que estava caducat. I per tant, la qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Doncs haurem de preparar l'Agència Tributària de Catalunya perquè estigui així. No, l'Agència Tributària de Catalunya no és que estigui en les millors condicions.
Aquest podria ser un element que desbloquegés?
Pues m'agradaria pensar que aquest d'aquí també pugui ser un element que pugui desbloquejar. Aleshores, penso que s'acabarà imposant la raó de que per la via dels acords que hem complert, per la via del compromís que tenim i la confiança que ens hem generat amb Esquerra Republicana i amb el govern, serem capaços d'avançar perquè hi hagi un acord. Ho penso. Bueno, crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i es perdessin 9.000 milions.
Creu que divendres vinent hi haurà pressupostos? O s'hauran de donar més temps, diguéssim, per arribar... És a dir, es descarta això, de que vostès es donin més temps?
Miri, el dia 20 tenim un element molt important, que és la votació de les esmenes a la totalitat, i jo vull pensar que arribarem el dia 20 havent sigut capaços d'arribar
a
un acord. No contemplo, ja sé que és la típica resposta que donem, no? Però és que no contemplo...
Si no contemples, que estaria sent irresponsable. Segur que té un pla B, un pla C i un pla D.
Bueno, però ara el nostre pla B i pla C passa perquè hi hagin pressupostos en el país i per poder-los
acordar. Esquerra li demana més temps per seguir negociant els pressupostos. Vostès els hi donaran? Retiraran els pressupostos per negociar-ho amb Esquerra?
Ara mateix no estem en aquesta situació. Creiem que l'urgència que hi ha en el món encara evidencia més la necessitat de que el país tingui pressupostos. Estem disposats a parlar, estem disposats... En una negociació totes les parts han de cedir, però totes les parts han de fer un compromís de tirar el país endavant. Aleshores, ho hem dit... Hi ha hagut un compromís amb la gestió tributària, es va fer una comissió bilateral en el que va quedar recollit l'acord entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya, estem desenvolupant l'Agència Tributària de Catalunya perquè tingui un mínim de musculatura per poder fer la feina, també li he de dir, crec que ens hem d'assegurar que la feina que ens toqui fer la fem millor que la que fan els altres ara mateix. I amb els diners dels catalans hauríem d'intentar no jugar-hi, que estem parlant de les declaracions de renta de tots nosaltres. Vull dir que no és una cosa menor. I, per tant, estem fent la feina i crec que la podrem fer. I vull pensar que en aquests propers dies, fruit de les converses que s'han de fer, nosaltres què li puc dir? Que ens deixarem la pell. Per què? Perquè hi hagin pressupostos i per complir els acords. Crec que puc parlar. Si podem dir, no, és que, hòstia, aquesta gent menteixen més que parlen, no? Perquè es presenten aquí i no han complert res. Bueno, però és que ens presentem aquí havent complert moltíssims dels acords que vàrem arribar i, per tant, amb aquesta confiança li dic sí, el país necessita pressupostos, el país no pot perdre 9.000 milions d'euros que són necessaris per la seguretat, la sanitat, l'educació del nostre país i, per tant, bueno, crec que arribarem a un acord. Vull pensar que arribarem a un acord. També li he dit, crec que Esquerra Republicana és un partit seriós, és un partit exigent, ens ha fet moure de les nostres posicions moltes vegades, nosaltres crec que ells també, i al final la vida és això, trobar espai comú. Crec que els ciutadans no entendrien que en un moment en el que es demana la unitat de les forces progressistes no ens poséssim d'acord les forces progressistes que sumem a Catalunya.
I quan s'han posat d'acord amb coses molt més complexes com la llei d'amnistia, per exemple.
Bueno, encara demostra més, no? És que el país ha de seguir endavant. Jo crec que a Catalunya ens hem de fer una reflexió tots plegats, és on volem tenir la mirada. En els últims 10 anys seguim parlant tots d'on estàvem, què fèiem, què defensava tothom en els últims 10 anys, o volem posar la mirada en què ha de passar Catalunya en els propers 10 anys. Jo crec que hem de posar la mirada a Catalunya en els propers 10 anys, en fer les carreteres, els hospitals, les escoles que el país necessita.
Si es posa ara el barret d'educació, fins a quin punt vostè ha intervingut en aquestes negociacions per arribar a un acord?
Doncs el que s'espera d'algú que exerceix la Conselleria d'Educació en aquest temps, i total.
I està satisfet o té clavada l'espineta de no haver aconseguit el suport d'USTEC?
Bueno, evidentment m'hauria agradat que l'USTEC s'hagués afegit, però primer, les demandes del sector educatiu d'on venen? Tots ho sabem, no? Vull dir, les demandes del sector educatiu venen de les retallades que van haver-hi en els pressupostos educatius fruit de la crisi econòmica del 2008, i a partir del 2010, diguem-ne, es fan molt evidents, i de l'augment de la complexitat que hi ha en les nostres aules des de fa molt de temps, la pressió de l'escola inclusiva, la burocràcia. Tot això no s'ha generat també en una setmana. Tot això fa anys que s'està generant una espècie de bola de neu que és una bomba de rellotgeria per l'educació al nostre país. I, per tant, després d'una manifestació que va ser històrica, l'obligació del govern era parar l'orella i estendre la mà per arribar a un acord. El govern havia de moure fitxa. No pot ser que hi hagi una mobilització d'aquest tamany i no donem resposta. I el govern ha donat resposta. Ha posat damunt de la taula un acord de 2.000 milions d'euros que augmenta el complement específic dels professors de primària i de secundària en un 30%. Feia 20 anys que no es tocava. Imagina't si estem tocant coses que feia temps que no es tocaven en el nostre país. Augmenta un 30%, augmentarà el poder adquisitiu dels docents en el nostre país en 3.000 euros al llarg d'aquest acord, que es podran veure materialitzats en una paga única, i ha sigut possible fruit d'un acord amb les comissions obreres i amb la UGT. Jo defenso un país d'acords, ho he dit abans. Ho defenso en els pressupostos, ho defenso en tots els àmbits del país. També ho defenso en l'educació. Hi ha molta gent que a Catalunya a vegades s'ha instal·lat en el tot o res, i si no tinc tot, doncs que sigui res. Jo crec que no, que hem d'avançar, i avui crec que hem fet un favor als docents del nostre país, fruit d'aquest acord amb les comissions obreres i la UGT, perquè al final de mes cobraran més, sí o no? Cobraran més, oi? Posarem més recursos per l'escola inclusiva, sí o no? Home, posarem molts més recursos per l'escola inclusiva. Baixarem les ràtios a 20 alumnes per aula.
Aquesta doncs és una de les reivindicacions que fa USTEC, no? Que les ràtios encara siguin més baixes a Catalunya.
Però no les tindrem d'un, no?
Diu per la diversitat que hi ha. L'altre dia parlàvem amb una escola que parla en 35 idiomes aquí a Barcelona. No sé si també, en aquest sentit, el govern reflexiona si el model d'escola inclusiva és un èxit o no és un èxit.
Bueno, el model d'escola inclusiva, que podem convenir tots que com a model sobre el paper és el model sobre el que hem de caminar, només pot avançar si té més recursos. I aquí hi ha hagut molta gent que ha dit avancem cap a l'escola inclusiva però no hi posem recursos. Bueno, aleshores, jo agafo el guant, el govern anterior de Pere Aragonès va fer passos evidents per avançar en aquest sentit, i ha sigut aquest govern que ha pogut, diguem-ne, donar un pas més molt important per posar els recursos, per baixar les ràtios a casa nostra. Volem que els mestres puguin fer la seva feina amb més qualitat. Necessitem que tinguin menys nanos a l'aula, necessitem més suport educatiu per a l'escola inclusiva. També tornarem a obrir places d'educació especial, que s'havien deixat ja com un tabú, no en fèiem, no? Pues tornarem a obrir noves places d'educació especial i augmentem el salari dels professors. I sí, dic, reivindico un país dels acords. I, per tant, també li dic una cosa. Ahir l'USTEC va firmar una part d'aquest acord. Va firmar la part que afecta el personal laboral. I jo no tinc ganes de tenir un enfrontament amb l'USTEC, com es poden imaginar. Vull dir, crec que són un sindicat molt rellevant del país i m'agradaria que estiguessin en favor de la cultura de l'acord i el que puguem treballar. Ara, li dic, també defenso la valentia de Comissions Obreres i d'UGT d'haver arribat a un acord. La funció d'un sindicat és defensar els interessos de la classe treballadora i defensar els interessos dels servidors públics. I després d'aquest acord, s'han millorat les condicions laborals dels professors. Jo vaig començar amb unes premisses i les he tingut de moure. Bueno, sí.
Clar, tot això també, al final, satisfà, diguéssim, el sector dels professors, però hi ha molts pares i mares que el que li diran, escolti, conseller, a mi m'és igual si cobren més o menys, jo el que vull és que els meus fills doncs tinguin un rendiment escolar bo i que siguin doncs ben ensenyats i ben educats. Això resoldrà el problema d'educació que tenim ara mateix amb els nostres fills i filles?
Jo crec que sí, però en diverses qüestions. La primera, perquè tenim reptes en el sector de l'educació. Ho ha dit vostè, hi ha més complexitat i hem de reduir ràtios. En aquest acord que hem signat, rebaixarem les ràtios a 20 alumnes per aula. Ara tenim el 90% ja estan als 20, però en tenim algunes amb 25, 28, que hem de reduir. Necessitem més suports per l'escola inclusiva i posem més professors de reforç per donar suport a l'escola inclusiva. Hi ha una cosa que parlem moltes vegades, no parlem de en quin estat estan les nostres escoles. Els barracons, la falta de manteniment. Vostès saben, diguem-ne, com ha caigut la inversió en els últims 15 anys en els equipaments educatius del nostre país? Però si s'espatlla una finestra i no va ningú que l'arregli. Aleshores, hem posat damunt de la taula de la proposta de pressupostos 120 milions més addicionals per fer un pla de manteniment a totes les escoles. Hi ha un problema amb l'autoritat dels professors, que jo la defenso. Necessitem professors empoderats i amb autoritat. sobretot davant de les famílies.
Hem perdut autoritat.
Bueno, jo crec que aquesta és una evidència. I el govern, en aquest acord, ha firmat un acord que n'hem parlat poc perquè ha primat tant l'altre que se n'ha parlat poc, però a mi em sembla molt rellevant. El govern ha signat un acord amb les comissions obreres i amb la UGT que reconeixerà l'autoritat, no? La condició d'autoritat pública dels professors, especialment davant de les famílies. I ho portarem al Parlament. Espero el més aviat possible.
I això en què es traduirà?
Doncs es traduirà en la mateixa condició que tenen, diguem-ne, un funcionari de presons o que té un mosso d'esquadra en relació a la seva presumpció de veracitat respecte a les famílies. Respecte als infants, no, perquè, evidentment, els infants hem de poder... Són menors d'edat.
Però això és un fet rellevant, sí.
Bueno, és un fet rellevant i impulsarem la modificació legislativa per poder-ho tirar endavant. Hem acordat tirar endavant un pla de desburocratització de les aules, perquè no pot ser que tinguem mestres emplenant papers en comptes d'ensenyar en els nanos en els que ho estan fent. I per tant, reivindico la cultura de l'acord, hi ha problemes que venen arrastrats de fa molt de temps, arrossegats de fa molt de temps, i per tant, la nostra obligació és donar-hi resposta. El govern no només està pels dies que són bonics, el govern està per respondre als reptes de fons que té el país, i el país té el pitjor que podríem fer és no fer res. Miri, escolti, la gent surt al carrer, es manifesta, tots sabem que tenim un problema amb els resultats educatius a casa nostra, miri, no fem res. O seguir a la gresca tot el dia. No podem seguir així. Hem d'arribar a un acord, i els acords fan funcionar el país. Abans ha reivindicat fer que el país funcioni. Hi ha gent que no està satisfeta, ho entenc, si jo entenc que hi ha malestar a les aules, si jo puc comprendre clarament, i li dic, és igual a la gent de la resta de sindicats com a la resta de docents del país, jo entenc i comprenc el malestar que hi ha al país. Ara, després d'anys en el que no avançàvem en forma de cap acord, crec que ara era el moment de donar un pas endavant, i el govern ha decidit donar un pas endavant, i jo vull que la gent ens acompanyi.
Deixi'm fer una pausa de 3 minuts i de seguida deixo intervenir a l'Àgora Marc Bataller, Jofre Llombart, Marta Pascal i Jordi Mir. Ara tornem.
El matí de Catalunya Ràdio.
Tot seguit sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat. Avança't a la calorassa de l'estiu amb les millors marques. Fujitsu, Mitsubishi Electric, Daikin, Toshiba, Haier, Midea, Daitsu, Bosch, Hisense. A més, tens finançament fins a 24 mesos i un 10% de descompte en la instal·lació bàsica. Ah, i també 3 anys de garantia per la instal·lació. No t'esperis a l'estiu i aprofita el 25% de descompte en aire condicionat a la botiga web i app del Corte Inglés fins al 22 de març. Finançament ofert per financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Què? Preparat per sentir l'adrenalina? Mira, demà divendres i dissabte vine al Corte Inglés de Cornellà i participa en el campionat d'escalèxtric per a pares i fills. Viu una tarda emocionant en família al Corte Inglés de Cornellà i fes el millor temps. Bé, això és tot per avui. Adéu-siau, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. I amb fins a 8 anys de garantia a Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condicions a peugeot.es.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim 3 vides, la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El Barça no és d'un president. El Barça és de tots. Un estadi amb ànima o un teatre per turistes? El Barça és dels socis i el futur també ho ha de ser. Vota Víctor Font. Vota Barça.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el doctor en Humanitats i expert en moviments socials, Jordi Mir, i el periodista Jofre Llombart.
I el conseller, també, Albert Dalmau, que ens acompanya. Vinga, preguntes dels nostres agonistes. Marc Bataller.
Bon dia, conseller.
Bon dia.
Pel que he sentit i hem sentit totes aquestes últimes setmanes, i ara mateix vostè ho ha reafirmat, vostè està a favor que Catalunya recapti tot l'IRPF, Esquerra també, i jo crec que potser el problema és el PSOE i la ministra Montero, perquè l'estem sentint tant en públic com també fins i tot en privat, amb trobades amb periodistes, on diu que això no passarà, que Catalunya no recaptarà l'IRPF. La meva pregunta és directa. El PSC no ha sabut convèncer la ministra Montero per tal que Catalunya pugui recaptar l'IRPF?
Montero
és un altre.
Sí, sí, sí. I de Montero en tenim alguns mals records. Miri, jo li dic, la vicepresidenta del govern, la ministra Montero, a mi m'ha tocat treballar molt durant aquest temps i hem aconseguit coses molt importants. Hem aconseguit el sistema de finançament. Un any i mig, hem estat. Hi ha hagut moments que jo li he dit, si li expliqués les interioritats de la negociació, que no ho faré, però hi ha hagut moments en els que semblava que tot saltés pels aires, perquè era molt complicat, i finalment ens n'hem sortit. En la qüestió de la gestió dels tributs i la hisenda catalana, que crec que és una cosa important, també és veritat que hem de portar la gent a no engany. Estem parlant de la gestió del tribut, no de quedar-nos els recursos dels tributs, perquè això està decidit en el sistema de finançament, que ja està resolt, on passem de quedar-nos al 50, al 55% de l'IRPF. No? Però en l'element de cobrar els tributs, diguem-ne, al final és a on vostè farà la declaració de la renta, en aquest sentit, evidentment, ja ho hem dit, nosaltres estem, hi estem d'acord i treballarem per fer-ho possible. Sabem que les coses difícils no passen d'un dia per l'altre. En aquest país n'hauríem de saber bastant, d'això, perquè venim d'on venim en els últims anys, i, per tant, el compromís del govern hi és. Esquerra Republicana també ho comparteix. Crec que els dos hem treballat amb moltíssima confiança durant aquest temps. Ara li he dit, ens portarà una mica més de temps? Sí, perquè no hem ni tancat la negociació del sistema de finançament. Hem estat un any i mig gairebé només fent això. Dos, vàrem arribar a un acord a l'última comissió bilateral en el que vam assentar les bases. És un document oficial entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya, rubricat, a més, pel Ministeri d'Hisenda, on diu que es treballarà per desplegar la hisenda catalana i avançar en la gestió progressiva de l'IRPF en un model en xarxa. Bueno, i estem treballant, hem de fer modificacions legislatives i hem de preparar l'agència. Dues coses, una depèn de Madrid i una depèn de Catalunya. La de Madrid, diguem-ne, està encara per fer, la de Catalunya també. No estava. Jo no he arribat a la Generalitat i m'he trobat l'Agència Tributària de Catalunya tot de gent ja esperant per cobrar l'IRPF, perquè no hi eren. I, per tant, estem treballant-hi i desenvolupant-ho. Amb Esquerra Republicana, ho he dit, compartim moltes coses, perquè és un partit seriós que ha volgut fer avançar el país. Jo reivindico els acords que hem fet amb ells i, per tant, crec que de la mateixa manera i de la mateixa forma que hem pogut treballar a l'acord de finançament, doncs durant aquest any treballarem per desplegar l'IRPF. Ara tenim un problema. Què fem en el mentrestant? Condemnem a que Catalunya no tingui pressupost, sí o no? Perquè si és així, no tinguem pressupost mai, perquè avui serà l'IRPF, demà serà una altra cosa que ens quedi pendent. Aleshores, crec que ens hem guanyat la confiança. Si no me l'hagués guanyat, no li diria, Si em presentés aquí sense haver complert els acords, però dic, crec que ben complert en Rodalies, en el Consorci d'Inversions, en finançament, li puc dir, miri, durant aquest any haurem de treballar en la qüestió de l'IRPF, si ha compromès el president de la Generalitat en públic, tant de temps defensant la institucionalitat del país, i ara què passa, que la paraula del president de la Generalitat no té valor? Aleshores, escolti, si ha compromès el president de la Generalitat en públic, hem dit que això passarà, i treballarem, estem treballant amb el PSOE per fer-ho possible. En el mentrestant, hi ha una urgència al món, hi ha urgències a Catalunya, s'han d'aprovar pressupostos.
Jofre.
Molt ràpid, però no m'ha contestat per què Montero diu que no.
Però jo li nego la major.
Miri les declaracions seves, i trobades amb periodistes en off, etcètera.
És que no vull fer publicitat d'una altra cadena de ràdio, però va fer unes declaracions, no?, en una entrevista que va fer a Andalusia, en el que va dir, escolti, encara no estem... Jo recordo les seves declaracions textuals, diu, miri, escolti, encara no hem arribat a un punt d'acord, segurament hem de seguir treballant, i el camí per seguir treballant és el camí que es va fixar en l'última comissió bilateral. I s'hauran de fer unes modificacions d'esmenes. Però crec la qüestió de la gestió tributària passarà, però ara calen pressupostos. I el país no pot quedar bloquejat mentre seguim treballant en altres coses per no tenir pressupostos. I crec que això acabarà passant. Ara, la pregunta és, Catalunya pot perdre 9.000 milions, sí o no? Jo crec que no els pot perdre. crec que Catalunya no pot perdre 9.000 milions en els pressupostos en el context internacional en el que estem.
No sé si hi haurà pressupostos o no hi haurà pressupostos. El que crec que sí segur és que el 20 de març no hi haurà pressupostos. Fa pinta.
Jo espero que no.
Fa pinta. Perquè Esquerra Republicana...
Espero que no tingui raó.
Crec que Esquerra Republicana juga... Bueno, el 20 de març no, però potser el juny sí. Vostè parlava de bloqueig, de pressupostos, que el país necessita certeses. Hi ha una paradoxa. És a dir, si no hi ha pressupostos, hi ha una certa sensació de bloqueig, i el botó nuclear, que és apretar eleccions, és la mare de totes les incerteses, per bé que pot aclarir també a llarg termini el mapa polític. Aleshores, com que jo no em crec que no hi hagi pensat, una altra cosa és que ho vulgui dir o no, perquè una persona que ve aquí sense papers, té el país al cap i té planificat l'A, el B, el C o el D, jo estic seguríssim que l'escenari electoral s'ha plantejat. Però com que tampoc ens ho dirà perquè s'ha vingut aquí i està molt enquistat i crec que és el seu paper, sí que li puc demanar l'opinió tècnica. Aleshores, vostè, que té tant al cap els sectors, els coneixements, les ciutats, els pobles i tot això, quina opinió tècnica té del fet que, per exemple, a mitjans de juny hi hagi unes eleccions conjuntes a Espanya, Catalunya i també Andalusia, cosa que, d'altra banda, no havia passat mai a la història de la democràcia de Catalunya?
I és que ara em sap greu perquè el decepcionaré. No tenia ganes de decepcionar-lo amb la meva resposta. Avui no estem contemplant cap altre escenari que no sigui aquest. El govern, la seva obligació ara és deixar-se la pell perquè hi hagi pressupostos. És així. Tot el que més són futuribles. Vostès els hi toca comentar l'actualitat i comentar possibilitats. Jo han d'entendre que no hi he d'entrar. Entenc que vostès ho facin. Aquest és un escenari...
Tampoc té previst ara prendre's un té verd, però té una opinió feta sobre el té verd, no?
Miri, una manzanilla potser me'l prendria.
Té una opinió feta. Per tant, quina opinió li mereix una concatenació d'eleccions?
Però li dic, mira, avui l'obligació nostra és treballar perquè hi hagi pressupostos. Ja sé que
seria un fracàs si hi ha eleccions, conseller?
Ja saben que m'hi escaparé d'aquesta qüestió, perquè és rellevant. Nosaltres avui, la nostra obligació, crec que el que espera la ciutadania de nosaltres és que el govern, la seva obligació és que es deixi la pell per treure els pressupostos. Ens ho demana tothom, ens ho demanen els sectors econòmics, ens ho demana des de Foment del Treball a les Comissions Obreres, la UGT i la PIMEC, ho demanen els ajuntaments, ho demana el sector de la cultura, el tercer sector social, diuen, posin-se vostès d'acord.
Sí, però una cosa, jo ja entenc que dels tres escenaris, pressupostos març, pressupostos juny i eleccions, el favorit és pressupostos març, és evident. Entre el segon i el tercer, quin prefereix?
No, és que li dic, només defenso que hi hagin pressupostos.
Sí.
I hi ha una qüestió...
Però aleshores també, conseller, si tan importants són els pressupostos, vostès també tindrien l'obligació d'explorar altres vies si Esquerra Republicana s'hi nega.
Però jo li he dit, la nostra obligació, podríem explorar altres vies? Pues potser podríem explorar altres vies.
Sí, però no tan urgents pel país, vostès no volen fer.
Però la nostra obligació és que... Nosaltres som un partit seriós. Si hem començat el camí amb algú, la nostra obligació és seguir aquest camí amb algú. Jo he reivindicat els acords que hem fet i dic, crec que Esquerra Republicana també és un partit seriós amb qui val la pena. Jo dic, val la pena el camí que hem iniciat. Hem fet coses per Catalunya molt potents i molt importants. En altres qüestions de país, és obvi que arribarem a acords amb molta gent, però li dic, crec que si jo demano que la gent es cregui la paraula del president, com no he de fonamentar la credibilitat del president que amb qui ha començat un viatge només fa un any i mig no el continuï? La nostra obligació és, amb Esquerra Republicana, amb el partit del senyor Junqueras i amb els comuns, poder fer un camí per poder-ho fer. També li dic una cosa, perquè també crec que moltes vegades la memòria és curta. No estem demanant res que nosaltres no féssim. El president Illa, quan era cap de l'oposició, va aprovar dos pressupostos, va votar dos pressupostos d'un govern que no era seu, un govern al que no li havia donat la investidura i, a més, un govern que es va trencar després del trencament entre Esquerra Republicana i Junts. Home, si en aquestes circumstàncies, en un govern en el que sí que nosaltres no hi havíem donat suport, en recordin-se'n que havíem guanyat les eleccions, però estàvem a l'oposició, en un govern que es trenca, malgrat tot, vàrem fer un exercici de responsabilitat de país per aprovar els pressupostos, bueno, crec que la gent pot entendre, escolti, si aquest senyor, quan era cap de l'oposició, va votar dos pressupostos d'Esquerra Republicana, lo normal és que ara, en un moment en el que el país necessita, siguem capaços, després d'haver complert la paraula, d'haver donat confiança de que seguirem avançant, ho fem, i ja està, i crec que honestament el país els necessita i que amb Esquerra Republicana s'ha de poder avançar. A més, crec que a Esquerra Republicana li ha anat bé aquest camí que han pres de fer avançar el país.
Marta Pascal.
En tinc tres, conseller, i vaig ràpid.
Tres?
Sí, però vaig ràpid,
no
vaig ràpid.
Bueno, si val, això, tres.
No tindrà temps.
En aquest escenari de bloqueig, et sap greu no poder comptar, per exemple, amb un Junts per Catalunya que faci, diguem-ne, una estratègia més pactista i no tant d'oposició clara i marcada, que hi tenen tot el dret, diguem-ne, però que potser aquí hi hauria un fil, no? Si realment amb Esquerra Republicana i els comuns... Bueno, els comuns
ja,
no, però
ja
amb Esquerra...
Ja respon ràpid, eh? Sí, ja em sap greu que Junts per Catalunya no estigui, en termes generals, en favor de fer política útil. Em sap greu que no utilitzi els seus vots.
I veus marge, conseller?
Doncs a mi m'agradaria pensar-ho que sí, perquè crec que és un partit que és important per Catalunya, que ha fet aportacions al llarg de la història molt rellevants, però crec que últimament s'ha apartat de la visió moderada, diguem-ne, dels seus principis fundacionals quan era Convergència i Unió, i els veig molt lluny de poder fer acords. Mirin a Madrid, davant de l'alternativa que és que guanyi el Partit Popular i Vox, en comptes d'utilitzar els seus vots en favor de Catalunya per fer avançar coses, escolti, d'una tradició pactista de fer avançar el país, estan encallats en el no constant, en el bloqueig absolut de tot, el mateix en relació a Catalunya, no? Jo crec que amb Junts s'haurien de poder fer acords en el futur de moltes coses de país. Home, sí, m'agradaria que estiguessin al Pacte Nacional per la Llengua, i no hi són. Com pot ser que Junts no estigui en un pacte on hi ha Òmnium, Plataforma per la Llengua, on està Esquerra Republicana, on estan els sindicats? És que cal treure Junts del racó on estan i que tornin a ocupar un espai més de centralitat per poder fer coses. Això ho penso, perquè crec que seria bo pel país. En canvi, miri, celebro els acords que hem pogut arribar en Junts en matèria de multireincidència. Aquest és un govern d'esquerres que no té cap mena de por de parlar de seguretat i de la contundència en les polítiques de seguretat, perquè creiem que té a veure amb la cohesió als barris. Això ho reivindico, però això hauria de ser... És que al final un s'ha de saber de què serveixes com a partit si no ets capaç d'aportar solucions, no? I et margines en un racó. Crec que Junts és un partit important i hauria de fer coses.
Dues coses concretes molt, molt ràpides. Metges i mestres, tots diuen, estic més davant de l'ordinador que a classe durant classe o davant del pacient perquè només faig paperassa i tal. Em consta que vostè, des del seu departament, doncs tot el que és intentar millorar l'engranatge de l'administració, etc., aquí hi ha hagut un esforç. Sou conscients, però, que encara hi ha recorregut? Ho dic perquè aquesta és una queixa reiterada, diguem-ne.
La burocràcia és el mal del nostre país. Jo dic que hem d'estar en guerra contra la burocràcia. És el pitjor que li ha passat a Catalunya perquè té paralitzats projectes d'inversió, projectes industrials, perquè hi ha massa gent que perd el seu temps emplenant papers i no puguen resoldre. Crec que estem fent coses importants. Desfer tot aquest embolic costarà molt de temps, perquè hem regulat molt i massa en moltes coses i ara tot és molt difícil i fer camí enrere costarà. Hem fet coses molt rellevants, hem eliminat la cita prèvia obligatòria, estem, no, treballant, i espero que puguem portar en breu al Parlament una llei de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals per ajudar a l'activitat econòmica a poder anar més ràpid. Escolti, perquè és que si no les empreses, en comptes d'invertir a Catalunya, aniran a invertir a l'Aragó. I escolti, que jo vull que tothom li vagi molt bé, però sobretot vull que li vagi bé a Catalunya. I per tant, hem de poder ser més ràpids en això. Hem eliminat molta paperassa, per exemple, no, en el camp de tràmits concrets, no? Els tràmits del català. Vostè sap que ja és prou difícil per una persona que arriba a Catalunya aprendre el català i a sobre els fem anar al Consorci de Normalització Lingüística a buscar les acreditacions, quan ara, en canvi, miri, li hem estalviat a 20.000 persones tenir que anar al Consorci de Normalització Lingüística perquè s'ho poden descarregar des de la pàgina web. Una família catalana que vol enviar el seu menor, no, un menor a l'estranger, doncs perquè va a veure un familiar, vol anar a estudiar, abans el fèiem anar a la comissaria de Mossos d'Esquadra. Ara això ho hem eliminat. Bueno, són petites qüestions que anem fent dia a dia per eliminar això, però queda molta feina per fer. És que són molts anys inventant-se tota aquesta burocràcia i desmuntar-la costarà.
Ho hem de deixar aquí, perquè si no entrarà la publicitat i després ens renyaran els del CAC. Conseller Dalmau, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies
ara
a vostès.
Ara ho comentem.
La millor resposta.
Com?
confirmat. M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Aquest divendres, tots els ulls posats a un cap de setmana ple d'esdeveniments.
En Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Això hem de passar pàgina. S'ha acabat.
L'endemà del cara a cara a la Portafont, vivim les últimes hores de campanya electoral al Barça. A les portes d'uns Oscars amb accent català.
And the Oscar goes to...
I de l'estrena d'una enigmàtica i controvertida pel·lícula.
Torrente. Torrente. Torrente.
Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.